Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12, és dijous i comença molta comèdia al programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui no farem homilia, i no farem homilia perquè tenim la comunicació ràpida amb un dels nostres convidats, dos convidats que tindrem avui, Eduard Estivill per una banda i per l'altra banda en Josep Maria Miró. Dos representacions d'un tipus d'art fet a Catalunya, amb la música per una banda i amb el teatre per una altra. I escoltem, per abans de començar, la música. La música ens entrarà la comunicació amb Eduard Estivill. Posem la música, posem aquesta música. Escoltem aquesta música de fons perquè podrem parlar amb Eduard Estivill del grup Foster Bo, que amb el concert Adeu Paf diuen adeu a 53 anys de trajectòria amb una gira que arriba al Teatre Auditori el diumenge vinent, dia 23, a les 19 hores. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia. Encantat d'estar aquí i gràcies per contactar amb nosaltres.
Home, jo penso que era imprescindible tenir, encara que fos amb aquesta urgència i amb aquesta necessitat de poc temps, perquè les teves ocupacions com a doctor, com a metge, et demanen estar a tot arreu, en aquest cas, si no m'equivoco, estàs a Pamplona, i seria bo i interessant que ens expliquessis exactament què és el que veurem el diumenge al Teatre Auditori.
Bé, veurem el final d'una història musical, cultural i sobretot emoció. Vam començar a cantar fa 54 anys sense que ell tenia bona cosa. En dues o tres cançons ens pensàvem que ja ens menjaríem el món i vam tenir la sort de coincidir amb en Xesco Boix, el Pau Riba, el Jaume Arnella, els germans Casajoana, i tots vam formar aquest grup de folk que després va fer populars tantíssimes cançons. La gent se les ha fet seves i hem tingut nosaltres la sort que una de les cançons traduïda, o millor dit, adaptada pel Ramon Casajoana, que va ser Paf era un drac màgic, ha estat la cançó emblemàtica dels nostres recitals. La gent s'enfadava si no la cantàvem. I per això ara, després de 54 anys i haver gravat 166 cançons, hem decidit posar fi a les nostres actuacions en directe. Per què? Doncs bé, perquè pensem que encara estem en una situació excel·lent per poder comunicar amb la gent que ens ha de veure. Hem agafat 5 músics espectaculars que, a més, aquí a Sant Cugat estaran reforçats per un conjunt de 4 veus, que són la GM4. És a dir, la gent que tingui veurà 12 persones dalt de l'escenari, sonarà les cançons que han escoltat tota la vida, més alguna de nova, i sobretot, cantarem el Paf tots junts, li direm adéu al Paf. El Paf es quedarà a les vides de totes les persones, però almenys nosaltres, l'Eduard, la Montse i el Jordi, més tots els músics, ja no la cantarem més en directe.
perquè a més feu l'edició d'un nou disc que està produït en aquest cas per Antoni Xuclà, amb 11 cançons que a mi, quan els he vist, em sembla que la majoria, o moltes d'elles, són noves.
Sí, la veritat és que algunes són que havíem gravat abans, però ara les han fet actualitzades, i sobretot el que hem volgut és fer un disc de moltíssima qualitat. La veritat és que hem disposat dels mitjans, hem fet una gravació que estem molt orgullosos, el Toni Xuclà ens ha ajudat moltíssim, nosaltres hem fet els primers arranjaments i després ell els va acabar de polir, i ens hem, hem tingut la sort de poder tocar amb uns músics, tant en el disc com a la gira, perquè són els mateixos, uns músics professionals de primera qualitat. Per exemple, la Glòria Maurel, que és la baterista, és la que veieu ara en aquest programa que han estrenat a TV3 a la nit. El mateix Àlex Maria també toca els teclats en aquest també programa de TV3. És a dir, hem tingut la gran sort de tenir uns grans professionals al costat. Això que he fet? Doncs bé, que realment aquest últim disc que l'hem fet amb CD i vinil sigui el millor disc de la nostra història. Mira, un amic, molt amic, que a més ho podem dir perquè ell ens ho deixa, que és en Vicent Sanchís, el periodista, que és un fan de Falsterbo, quan li vam enviar el CD, ens diu amb el seu valencià típic, ens diu: si haguereu cantat aixines des del començament, no seríeu metges. Volguem dir que possiblement la nostra trajectòria, que sempre ha sigut amateur, doncs, i que n'estem molt orgullosos d'haver-ho fet així, perquè jo crec que som el grup amateur més professional que hi ha, perquè no tenim la sort de no viure de la música, però sí que hi dediquem a tot l'esforç perquè sigui un espectacle amb molta coherència i sobretot molta qualitat.
Perquè per tu, tots aquests anys de contacte amb el públic, encara que hagi sigut de forma, no dic irregular, però no de forma constant, què s'ha posat per tu?
Bé, parlava al començament d'emocions. Cantar és una emoció, i més quan veus que en els recitals venen gent de tres generacions. Canten les cançons els avis, els pares, els fills, fins i tot els adolescents. Els fills, els més petits, les aprenen a l'escola. Els pares les han après perquè els avis els hi han cantat. Veus emoció, sobretot emoció, veus la cara de la gent s'emociona, jo m'emociono quan canto aquestes cançons, especialment al parc, però sobretot veig que quan una de les coses que fem, que és convidar la gent a pujar a l'escenari a cantar el PAF, a l'última actuació que vam fer a la vora ara fa uns dies a Granollers, hi havia més gent, quasi hi havia més gent a dalt de l'escenari que al públic. Això és una exageració, però van pujar moltíssima gent voluntària a cantar. Per mi són emocions, per mi hem tingut aquesta sort de poder fer la música d'aquesta manera, i això doncs ha significat bé que no... Jo en broma sempre dic que això m'ha estalviat anar al psiquiatre, no? Això de tocar la guitarra, i ho crec sincerament.
Perquè pel que m'estàs dient està clar, o sembla que està clar, que les cançons, tot plegat, és vigent. O sigui, no és una revisió d'una cosa passada, sinó que és absolutament vigent.
Això és el que volíem, per això hem agafat músics molt joves. La gent que toca amb nosaltres, tu pensa que una de les més joves és la Magalí d'Atzira, una noia que apunteu el nom perquè serà un crac d'aquí uns anys, si no ho és ara ja. La Glòria Maurel mateix, aquesta baterista que se la rifa a tot el món, acabava d'arribar ara de París, de fer gravacions, viatja contínuament. El Toni Xuclà, ja no cal dir-ho, així també el Guillem Callejón. I bé, tota aquesta gent, que són gent molt jove, doncs ens han donat aquest ímpetu, i sobretot ens han donat aquesta qualitat actualitzada. És a dir, tu escoltes el disc i no t'ha res a envejar a qualsevol disc que es faci avui en dia de qualsevol grup nou.
Aquesta emoció, per una banda, que has dit, i més aquestes ganes, aquestes que tu sempre has demostrat, quan arriba aquest moment que dius decideixo d'alguna manera deixar el món de l'escenari, però encara continua ser al front d'una clínica del son.
Aquesta és la meva activitat professional, i jo crec que això és bé, m'ha omplert moltíssim. També he tingut molta sort de ser pioner en aquesta especialitat, i això fa que d'alguna manera doncs que també m'ompli moltíssim, no? I jo veig els pacients em coneixen per el que els he pogut ajudar o que els ajudem a dormir millor, però també perquè saben que cantem i canten les cançons, o sigui que és una conjunció magnífica. Ara acabem d'obrir una clínica nova, també estem aquí a Can Cugat, a l'Hospital General de Catalunya, tenim una gran unitat. A Sabadell també en tenim una altra, ja n'hem obert una altra a Madrid, és a dir que l'expansió és contínua i la veritat és que estem molt ocupats. I ara, en aquest moment, com has dit abans, estic a Pamplona. D'aquí 5 minuts justos començo a parlar jo explicant coses del son dels nens. Però jo havia de ser fidel a les meves paraules i el quedar amb tu va ser un compromís i per això ho estic complint.
Molt bé, Eduard, doncs jo t'agraeixo molt aquesta presència, encara que sigui presència doncs, espiritual, encara que sigui la distància, però el diumenge segur que aquest concert del Teatre Auditori, aquest concert que es farà i començarà a les 7 de la tarda, doncs serà una demostració de tot aquest que has explicat, d'aquestes emocions i d'aquest compartir amb tot el públic i aquesta qualitat musical al marge de qualsevol altra cosa. T'agraeixo molt la teva atenció i, escolta'm, que tinguis una bona estada a Pamplona i una bona tornada.
Moltíssimes gràcies, amic, moltíssimes gràcies i segur que tota la gent que vingui s'ho passarà molt bé i s'emocionaran, que és el que es tracta que hem de fer a la vida, emocionar-nos.
Molt bé, Eduard, fins a la propera.
Adéu-siau.
Gràcies. I seguim el programa, en aquest cas, per poder enraonar amb Josep Maria Miró. Josep Maria Miró l'ha acabat de distingir amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica per part del Ministeri de Cultura i penso que és una més d'aquesta carrera, una carrera bàsicament en català, però que ha estat traduït a molts idiomes, ara en parlem, i que el que fa és donar un esglaó més amb aquesta escala que està pujant Josep Maria de fa molt temps. Josep Maria Miró, bon dia.
Hola, Eduard, bon dia.
Com estàs?
Una mica relaxat ara, han sigut uns dies intensos, perquè jo venia d'un viatge a fora, de 3 mesos treballant fora, a Llatinoamèrica. Després vaig arribar a Barcelona dimecres de la setmana passada, i vaig anar cap a Florència, que és on vaig perdre la notícia del Premi Nacional, no? I han sigut uns dies com molt intensos. El dilluns vaig pujar al poble, a casa dels meus pares, he intentat fer una mica de calma perquè vinc d'una intensitat laboral i emocional forta, però en tot cas estic molt feliç i molt content.
Però segurament et devien esperar que tornessis de Latinoamèrica per poder-te comunicar-ho del Premi Nacional. O tu creus, creus que ha sigut una casualitat?
No ho sé. La veritat no ho sé perquè no conec els protocols en aquest sentit. Vull dir que aquests dies s'estan sabent diversos de premis nacionals. Fa pocs dies es va saber el de la Sílvia Pérez Cruz, i es va saber el de fotografia. No sé quin és el calendari. En tot cas, el divendres, al matí, la notícia em va enganxar a Florència, em va trucar el ministre de Cultura, i és el dia que ho vaig saber i va ser una notícia feliç, inesperada i feliç.
Però jo suposo que quan més inesperada, més felicitat et dona.
Sí, bé, perquè hi ha una cosa, el Premi Nacional és un premi que no et presentes, vull dir que és un premi que hi ha una comissió, un tribunal d'acadèmics, d'especialistes de teatre de la llengua, i llavors, diguéssim, això recull de tots els textos de teatre publicats durant l'any passat, el 2021, i llavors es fan les propostes i s'escolleix. I, per tant, va ser inesperat en aquest sentit. I l'altra cosa que per mi és important que sigui aquest text. Vull dir que el text escollit és el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, que per mi és un text important dins de les últimes obres escrites, i per tant que sigui aquest text especialment em fa molt content.
Aquest text és un text que és un... Bé, no va dir un monòleg, però exactament no ho és un monòleg com a tal. El fet de monòleg és perquè només el fa un sol actor, en aquest cas en Pere Arquillué, però de fet el que ell fa són diferents persones, diferents personatges, diferents...
És un text per un intèrpret, vull dir que amb això ja entenem que és un monòleg. El que passa és que és una estructura de monòleg que porta monòlegs de diversos personatges a dins. Per tant, és un únic actor o actriu, perquè la primera premissa que jo vaig escriure és que podia ser interpretat per un... Era indiferent el gènere, era indiferent l'edat, i passa per diverses veus en aquest sentit. En el cas de Barcelona, es va ser una temporada alta amb el Pere Arquillué, com molt bé has dit. Ara jo vinc d'Uruguai, que allà se'n va fer un muntatge amb l'Alfonso Tort. L'Alfonso Tort és una mica més jove que el Pere. A Itàlia es va llegir amb una actriu, amb la Maddalena Crippa, que és una de les grans actrius italianes. Hi han produccions diverses i és graciós perquè, en tot cas, amb cada producció és un muntatge que dona una llibertat enorme en aquest sentit. El fet que canviï el gènere o l'edat ja et dona cada cop un muntatge molt diferent, però al mateix temps jo crec que és un dels textos més exigents interpretativament parlant. Vull dir que hi ha una... És un monòleg que també té una durada que no és habitual, són pràcticament 2 hores d'un home, una dona, enfrontant-se sol amb la paraula. Jo crec que és una proposta profundament essencialista, amb què jo he fet un viatge aquí cap a buscar la màxima teatralitat a partir d'una cosa molt essencial, que és l'intèrpret, ja sigui actor o actriu, i la paraula.
A més, hi ha un aspecte potser que convindria comentar, si et sembla, i és que ho vas escriure en plena pandèmia, en plena confinament, i potser en unes circumstàncies que et voltaven des del punt de vista emocional, que també tenien a veure, o van tenir a veure, amb el fet de l'escriptura d'aquesta obra.
Bé, jo això està escrit el 2020, en plena pandèmia, amb uns dies tristos, s'acabava acabàvem de perdre el Benet i Jornet, el Josep Maria Benet i Jornet, el Pepito, que era un amic, una persona que jo estimava en aquest sentit i que em sembla que ha sigut un referent per tota una generació important d'això que anomenem dramatúrgia catalana, no? I era en un context en què els teatres estaven tancats, en què vaig intentar escriure allò que em venia de gust en aquell moment, i per mi té alguna cosa que, encara que parla de temàtiques diverses, de la bellesa, de la mort, de la comunitat, de la diferència en aquest sentit, és un text que també parla d'una cosa per mi essencial, que és què vol dir ser un actor, no? I, per tant, un text que parla sobre el cos, té una cosa aquí, que és que el cos en un actor no és matèria, és una convenció. I, per tant, i per això aquest viatge de que un cos passi per cossos tan diferents, no?
Fins ara, tu havies obtingut diferents premis, molts, jo diria, com el Max de l'any 2019 o el Premi Quim Masó per Nerium Park, o el Premi Ciutat de Madacol, de Jaume Vidal al Cuber, i 3 vegades el Born, que de Ciutadella, que és... Que el Born és un dels més considerats del món teatral. Jo suposo que el fet de que vagis tenint aquests reconeixements et fa feliç, però a la vegada suposo també que el que provoca és un estímul, però no sé si una càrrega a l'hora de continuar, a l'hora de què faré a continuació.
Un premi sempre és un reconeixement, sempre és una carícia, per dir-ho d'alguna manera, i per tant jo no el sento mai com una càrrega, al contrari, em sembla que és un estímul, em sembla que de cop i volta és una cosa que és encoratjadora. I sí que hi ha una cosa que a vegades ho explico, que aquesta professió nostra d'escriure té coses fascinants, no? I té una cosa fascinant que és que cada cop que escrius un text des de zero, tornes a començar. El fet que hagis tingut tres borns, el fet que hagis tingut un premi nacional, el fet que tinguis una carrera internacional, el fet fins i tot que el públic t'hagi aplaudit una obra o vàries, no serveix de res. Quan escrius un text, tornes a començar de nou, t'enfrontes, diguéssim, a zero i et presentes, i de cop i volta és una cosa que constantment, amb cada nou text, et posa al precipici una altra vegada. I a més, una cosa que em sembla aterridora, per una banda, i per l'altra em sembla estimulant, no? Vull dir que és una cosa que et fa no instal·lar-te mai en un lloc, amb què et fa intentar ser inquiet, intentar experimentar, viatjar cap a altres llocs, no? Per mi és una cosa, igual que un premi, estimulant, no?, en aquest sentit. També hi ha una cosa que a mesura que passen els anys, perquè un també sent que ja no... Vull dir que té una trajectòria una mica més dilatada i que ja no és un nen, no?, per dir-ho d'alguna manera, també el grau d'exigència cap a la pròpia escriptura és superior, no?, en aquest sentit. Vull dir que no vol dir que fa 10 anys no ho fos, però evidentment quan un va sumant anys i va sumant obres, doncs té molt més clar per què escriu, què vol escriure, què no vol fer en aquest sentit. Jo ara estic en un moment, diguéssim, feliç, molt content, em miro el que he escrit i penso, he escrit el que volia escriure, i per mi això sí que és un premi i al mateix temps un repte, que és mantenir aquesta consciència de dir vull escriure i vull fer el teatre que m'agrada, en el que crec i amb el que porto anys, diguéssim, treballant d'alguna manera.
Que les expectatives que pots tenir, a més, hem d'afegir, bueno, ja ho hem comentat, perquè tu mateix has dit que havies estat 3 mesos doncs a Llatinoamèrica, que has tingut una quantitat important de traduccions en molts idiomes, en molts països.
Sí, bueno, és una cosa d'aquelles, diguéssim, l'Arquimedes, que va ser el segon Premi Bon que vaig rebre, el tercer va ser pel COS, precisament, que és pel que ara m'han donat el Premi Nacional i va ser fa 2 anys, no? L'Arquimedes és un text que ha voltat per tot el món. Jo fa 3 setmanes estava veient-lo a Brasil, precisament, no? I és un text que s'ha traduït a 20 llengües, s'ha fet en uns 50 països, que és una cosa que un no s'ho pot creure, no? Quan ho pensa, ostres, ha passat tot això. També un se sent content en aquest sentit perquè les coses han passat sense perseguir-les. La meva ambició no era la de fer una carrera internacional ni tan sols la de rebre uns determinats reconeixements, sinó que, insisteixo, la cosa que més he perseguit és intentar ser lliure i fer el teatre que crec i el que he estat fent i el que intento fer des de fa anys, no? Però passa tot això i és enriquidor, perquè de cop i volta aneri un parc, se n'ha fet un munt, Temps Salvatge, que és la que jo acabo d'anar a dirigir a fora, és un muntatge que només el pot assumir un teatre públic, només el pot assumir un gran format. Per mi va ser una alegria perquè vaig estar 2 mesos treballant a Montevideo amb la Comèdia Nacional. La Comèdia Nacional la va fundar la Margarita Xirgo fa 75 anys en el seu exili a l'Uruguai. És una comèdia, diguéssim, és una companyia d'actors fixa, com seria la Comedy, i de cop i volta està allà dirigint els actors de la Comèdia Nacional estrenant el dia del 75 aniversari d'aquesta comèdia fundada per la Xirgo, pues és un altre viatge emocional d'alta intensitat, no?, en aquest sentit, perquè sents que és un honor i sents que de cop i volta hi ha aquesta connexió amb el propi llegat, no?, perquè és donar la mà amb la Xirgo, que és la nostra tradició, no? I per tant, han passat un munt de coses d'aquelles que si ara fa 15 anys algú m'ho hagués preguntat, doncs hauria dit, au, va, això no passarà, no? I, per tant, són coses que un el fan feliç, però al mateix temps l'estimulen i l'encoratgen a seguir o mantenir una determinada línia de treball i de conviccions personals amb això que es diu teatre.
Jo no puc evitar que acabes de dir això, Josep Maria. Quan tu estaves estudiant periodisme a l'Autònoma, doncs a vegades vas estar a aquesta casa, a Ràdio Sant Cugat.
I a més amb una estima enorme, perquè vull dir que quan hi penso, una vegada se sent vell, no?, en aquest sentit, perquè se'n va cap a Uruguai i sent que Uruguai és el setè muntatge que he estrenat, i per tant un mira la panoràmica i veu aquests 10 anys des que hi vaig viatjar per primer cop. De cop i volta, quan em truques per dir, va, fem una entrevista, a més fer un viatge molt més enrere, que és a més de 20 anys, 2 dècades enrere, que jo era, pràcticament acabava d'arribar a Barcelona, jo vaig començar a treballar a Sant Cugat amb 18 anys, ara en tinc 45, bastant ha passat un temps considerable, estic més a prop dels 30 anys d'això que dels 20 ja.
Ja me'n recordo perfectament, que ets molt jovenet.
Clar, i de cop i volta també un sent que aquí jo vaig tenir el privilegi, la cosa que els dic molt als meus alumnes, de escriure teatre se n'aprèn llegint teatre i veient teatre també, no? I per mi va ser un temps aquí que vaig veure molt de teatre, des del teatre local fins al teatre d'exhibició que arribava de Barcelona, de l'estranger o de la resta de l'estat espanyol. Vull dir que s'acabava d'inaugurar feia molt poc el Teatre Auditori i jo aprofitava molt, diguéssim, per anar a veure, per fer crònica, per... Vull dir que jo sempre dic que abans que escriptor vaig ser espectador, i hi ha un període important d'espectador teatral que el tinc vinculat amb aquesta ciutat. I, per tant, en una època, ja et dic també, que em dedicava a una cosa que de cop i volta vaig deixar, o que a vegades he dit que em va expulsar aquest ofici, perquè no és un ofici tan amable ni tan fàcil, que és el periodisme, però en tot cas tinc un record preciós de Sant Cugat, vivia aquí al carrer Balmes, de passejar pel monestir, per un munt de gent, vull dir que per mi també va ser l'època de Ràdio Sant Cugat del Jofre, de la Geni, de la Maribel Cayuelas, de molta gent, del Païssa, del Fàbregas, vull dir que per mi m'acompanya en un viatge emocional també el fet de parlar d'aquesta ràdio, perquè representa una part de la meva vida.
Bueno, com jo et diria que el mateix, perquè jo vaig començar aquesta ràdio quan es va inaugurar. Parlo només de l'any 1984.
Clar, vull dir que ara teniu uns estudis molt macos, i jo recordo el cop de puny que era la ràdio al carrer Sant Jordi, m'entén?
Exacte. Bé, de totes maneres, Joan Maria, tu vas fer per periodisme, com dèiem, a l'Autònoma, però també has fet direcció i dramatúrgia a l'Institut del Teatre. Per tant, o sigui que no t'has mantingut exclusivament com un dramaturg, com un escriptor, sinó que, i això ho explicaves també ara amb la teva experiència a Montevideo, doncs també has passat aquesta altra part, diguéssim, del món teatral, de la direcció. Vol dir que has ampliat això perquè ho trobaves com una necessitat personal d'entrar més en el fet teatral?
No, Eduard, és molt més simple que això. Jo essencialment sóc un escriptor que de tant en tant es dirigeix, i de cop i volta a vegades m'han dit: escolta, Josep Maria, tu només t'agrada dirigir-te tu als teus espectacles. Dic: no, és mentida, jo vaig començar-me a dirigir perquè no em dirigia ningú. I de cop i volta, ara sí que hi ha gent que diu: vull dirigir, Josep Maria. Ara intento escollir una mica qui em dirigeix. Vull dir que, de cop i volta, tinc... És a dir, em sembla que el de la direcció, per mi, jo ho dic, em sento una mica un impostor a vegades. Vull dir que em sembla que ho faig bé, em sembla que ho intento fer amb rigor, em sembla que fico la lupa amb la direcció d'actors, però essencialment soc un escriptor. Un escriptor, insisteixo, que es dirigeix i que dirigint-se ha après també a escriure, i que si l'escriptura és aquell espai íntim en què un treballa sol, la direcció és per mi la festa, és el treball amb equip, és el treball amb l'escenògraf, és el treball amb vestuari, és el treball amb els actors, és el treball en què sents la consciència de grup i d'equip. Però jo, essencialment, sóc un escriptor de teatre. El que passa és que les circumstàncies, a vegades, del nostre país i de casa nostra fan que un es comenci a dirigir. Vull dir que, jo ho dic en broma i no tant en broma, a mi directors o directores que em truquin i em diguin escolta, Josep Maria, què estàs escrivint? Puc llegir alguna cosa nova o que t'acaben de premiar? Vull saber-ho. No n'hi ha tants. Cosa que també és un problema. O sigui, tenim un munt de directors i directores que descobreixen un munt de textos premiadíssims a Broadway i a no sé quins llocs. Però a casa nostra s'escriu. S'escriu teatre i s'escriu un teatre des de fa uns anys que és un fenomen important de tota una generació. I, comença a rascar una mica què està passant, no? I a vegades és una cosa d'aquestes de dir, ens encanta anar a buscar textos a fora i no sabem que a casa nostra està ple de gent. No estic parlant per mi, estic parlant de que som una collita important numèricament d'autors i autores, no? I això que em passa en altres països, a vegades que, escolta, quan ho tindràs traduït això al castellà o no sé què, i de seguida que et pregunten, tant de bo passés a casa. Ara, també tinc la sort que en els últims anys, tres de les direccions dels meus espectacles han sigut amb el Xavier Albertí, que per mi és un number one. Vull dir que he fet el cos amb el Xavier Albertí de director i el Pere Arquillué, doncs jo sempre dic que allò era un dream team i que què més podia demanar, no?, en aquest sentit. Vull dir que tenir l'instrument, la veritat i el compromís del Pere, que es va enamorar d'aquest text i del projecte tirés endavant, una part de responsabilitat important es diu Pere Arquillué. I tenir el Pere sota la batuta del Xavier, doncs firmo ja mateix, m'entens? Vull dir que és un luxe.
I això dins d'un fenomen que per mi és extraordinari, que és Temporada Alta. Temporada Alta és una mostra d'això que estaves dient tu, o sigui, d'una gent que, a part, evidentment, de que ens venen companyies doncs de fora, el que té la possibilitat és de presentar noves obres i nous autors i autores.
Sí, vull dir, però hi ha una cosa, jo a Temporada Alta li agraeixo enormement l'aposta per aquest text, perquè no va ser tan fàcil trobar un teatre a Barcelona, per exemple. Vull dir que ara pot semblar Toro Pasado, mira, que fàcil tot. No, aquest és un text que hi havia molta gent que deia, que bé, però no. I de cop i volta són coses que aquest nostre sector és molt, molt complex i molt complicat i a vegades en temps fins i tot de crisi o postpandèmics ens sembla que hi ha determinades coses que són massa dures per a l'espectador i l'espectador vol veure bon teatre, no vol veure, vol veure coses que l'emocionin, que el facin circular per llocs, però en tot cas vol veure bon teatre, bones històries, bons relats, no vol riure només, ni vol plorar només, vol que li passin moltes coses. Temporada Alta ha fet una aposta important, però és una mica també el que li hem d'exigir amb tots els marcs i els contextos públics. Si els teatres públics no aposten per la nova creació, no aposten pel patrimoni, i no aposten per ampliar-nos la nostra mirada amb espectacles de fora, què els hi podem exigir? Els hem d'exigir, diguéssim, que siguin un espai de trobada, de creació contemporània, un espai de connexió amb el nostre passat, amb el nostre llegat, i els hem d'exigir també que ens deixin veure què s'està fent al món, perquè això ens farà més rics sempre.
Ara tenim una col·laboració que jo sempre el demano, dic, jo no entenc que el Teatre Nacional de Catalunya, que porta un nom que per mi hauria de ser el Teatre Nacional de Barcelona, és que gira poquíssim, gira molt poc, és a dir, no quasi mai, amb tota la seva història, però jo diria que els últims anys, ja sé que hi ha un problema de tipus econòmic, probablement, que és el que marca a vegades segons quin tipus d'accions. Però la veritat és que, per exemple, aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat, que jo recordi, no ha vingut cap obra teva.
Ah, bueno, però això no m'ho has de preguntar.
No, ja ho sé, Josep Maria, ja ho sé.
El director, la directora del Teatre Auditori. Però en tot cas, ho dic en el sentit de que jo estic d'acord. Les obres no pot ser que neixin i acabin a Barcelona perquè el nostre territori és molt ampli en aquest sentit i per tant fins i tot seria important que hi haguessin totes les connexions amb el que són a les principals ciutats que tenen teatre públic. Estem en un tema econòmic, Eduard, és així de claríssim, però també és així de claríssim no només amb el Teatre Nacional, perquè li hem d'exigir el Teatre Nacional, però el Teatre Nacional no s'acaba tot el del teatre. La quantitat de teatres públics que hi ha, hi va haver un moment en què qualsevol ciutat o poble petit i mitjà de Catalunya havia de tenir el seu teatre auditori, el seu gran equipament, que és meravellós. I es van fer equipaments, a vegades, per sobre de les expectatives de les poblacions. I un equipament, arquitectònicament, de teatre, no és res si no hi ha una programació i un contingut.
Evident.
I de cop i volta ha passat, doncs, que et dic una cosa, i et parlo ara aquí d'una cosa personal i pròpia. Un muntatge en el seu moment, com el principi d'Arquimedes, vam fer 8 bolos a Catalunya. 8 bolos. I no et creguis que no el vam oferir, aquell espectacle. I de cop i volta, una majoria de teatres, diguéssim, entre ells en l'auditori, també ho he de dir això, o no tenies els actors prou coneguts i era un perfil mitjà en què ni era low cost l'espectacle ni tenia actors, diguéssim, supervips. I de cop i volta hi ha un problema de pensament, de filosofia, de principis i de profunditat en aquest sentit de dir. Jo insisteixo, un teatre, un museu, com a arquitectura no és res. Se l'ha d'omplir de continguts. I els continguts, insisteixo, i això té a veure amb les nostres institucions, les inversions en cultura han de ser més fortes, perquè la cultura costa diners, i la cultura ens enriqueix, però costa diners, i per tant, que un senyor que viu a Vic, a Manresa, ha de tenir accés al teatre, i tu, això del... Ho he escoltat moltes vegades, i estic d'acord, el Teatre Nacional de Catalunya o el Teatre de Barcelona no és Catalunya, en aquest sentit, i englobaria no només, vull dir, estem parlant de lliure, hi ha molts equipaments en què les seves programacions neixen i dins de tot Sant Cugat. Teniu un equipament important i esteu a 20 minuts o 30.
Exacte.
Però pensem en el Pallars Sobirà, pensem en el Ripollès, pensem en una Catalunya que no està tocant de la capital. I per tant, això és un engranatge econòmic, polític i cultural que s'ha de pensar.
La veritat és que sempre parlem d'això, dels diners, o de la inversió, d'aquest percentatge sobre el pressupost aplicat a cultura, i en aquest cas seria també doncs, aplicat a les arts escèniques, i quan fas algun tipus de comparació doncs, segons quins països de l'Europa, que teòricament, on teòricament estem nosaltres, doncs la veritat és que et cau l'ànima a terra, no?
Perquè és
al·lucinant, no? És al·lucinant. Penso en Àustria, per exemple, i és al·lucinant.
I no vagis tan lluny. Vés-te'n amb els veïns, en França. Un centre regional de França a vegades té el mateix pressupost que un teatre nacional. Vull dir que hi ha llocs en què el sentit de l'inversió cultural, una Alemanya, un França, es mouen en uns marges molt diferents. I és una cosa en què, en aquest sentit, hem de tenir uns polítics, unes institucions que confiïn que això que es diu cultura és un engranatge que cal invertir-hi. I que cal invertir-hi si volen que aquesta cosa que et fiquem tantes vegades a la boca, la paraula de l'excel·lència, un espai, diguéssim, amb un sentit públic, vull dir, amb un sentit públic important. Però és un tema, insisteixo, no només de diners, sinó de conviccions. I això, el de les conviccions no són diners, conviccions i creure-hi.
No, estic totalment d'acord amb tu, com pots imaginar-te, tota la vida i sempre he dit el mateix i he escrit el mateix, perquè efectivament la paraula cultura és curiós com sempre surt i sempre ens està als llavis de tothom. I, en canvi, després, l'aplicació que s'ha de fer per poder aconseguir que aquesta cultura doncs, es vagi extenent a més gent i arribi més gent, doncs és impossible. I aleshores s'han de fer aquest tipus de coses. Hi ha un tema que és curiós amb totes les arts escèniques, en totes les arts, però les escèniques també, que és que dona la sensació que aquells que ho feu, que esteu treballant això, doncs ho feu tant, us agrada tant, que no cal doncs, que tingueu diners.
Si bueno, mai millor dit per amor a l'art. Però Hi ha un altre fenomen important i que té a veure amb un sector del qual jo provinc, que és el periodisme. D'una entrevista, com ara estem parlant tu i jo aquí, una estona llarga, tranquil·la, cada cop és més complicat. La majoria de les nostres televisions, ràdios públiques, dels mitjans de comunicació escrits, de cop i volta, dius, es redueixen tota una agenda d'activitats, es redueixen en un programa banal amb què això de la cultura, parlar de cultura pot ser avorrit, i per tant que sigui divertit, i si feu una mica una ximpleria, millor, perquè si no la gent es desconnecta i passa de canal. Si les nostres televisions, les nostres ràdios públiques, no creuen i no creen un context i un format específic per això, també estem en un lloc preocupat. Vull dir que es pot fer molt bona tele. Agafar una senyora com la Núria Espert, posar-la al mig de la Fundació Miró i posar-la a dialogar amb en Portavella, per dir-ho d'alguna manera, amb el director de cinema, o amb una altra persona, i que estiguessin conversant una hora, és un programa de cultura de màxima qualitat, ben editat, ben explicat, amb una bona entrevista, però ja no es porta això, ja no es porta, perquè només necessitem inputs immediats, no sé què, no sé quantos, una entrevista de més de 5 minuts, la gent el cansa, l'avorreix. Hi haurà un dia en què algú es tornarà a posar de moda en què es faci una entrevista de mitja hora en què dues persones parlen. I llavors serà un gran descobriment i diran, uau, hi ha dues persones que parlen i això és interessant. Bueno, i tornarem a... Algú haurà descobert la sopa d'all, per dir-ho d'alguna manera.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I és veritat, és exactament així. Bé, ja, a part de... Tornem a la teva obra, si et sembla. I sí, és que has tingut també adaptacions en cinema.
Sí, poquetes, però alguna. Al principi d'Arquimedes es va adaptar al cinema que va fer el Ventura Pons i després es va adaptar també a Brasil. A Brasil es va adaptar al principi d'Arquimedes. Ara vaig estar fa pocs dies a Brasil i més una pel·lícula que allà va tenir un recorregut important a Globo i a diversos festivals. Però no és un tema que l'hagi tocat. I ara hi ha una cosa, diguéssim, d'aquelles que està allà avançant i parlant-ne i veient què passarà. Però en tot cas, jo sempre dic una cosa. Jo estic teatre. Que després vingui algú i ho adapti pel cinema, estupendo. Però jo, essencialment, com el d'escriure i dirigir, escric teatre.
Per cert, que també, a part d'escriure teatre, també ets membre, si no m'equivoco, del comitè de lectura del Nacional? O ja no ho ets?
No, això vaig ser-ho el 2013, però ja fa uns anys que no. Era quan va començar la direcció artística del Xavier.
Sí.
Però és una cosa, diguéssim, que ja està tancada fa uns quants anys, però sí, en un moment vaig participar, diguéssim, de la lectura de materials i d'un comitè d'assessorament en aquest sentit.
I en aquest sentit, com amb aquesta experiència que vas tenir, vas veure o vas trobar textos interessants que duguessin aquesta mida de que efectivament hi ha autors i autores joves interessants?
Això hi és des de fa temps. Vull dir que tampoc feia falta passar per allà per ser-ne conscient, perquè la nostra cartellera és una demostració d'això. Vull dir que ho han dit diverses persones que hem assistit o assistim a un moment, diguéssim, de dramàtic. Hi ha noms importantíssims, és a dir, un Jordi Oriol a mi em sembla un autor importantíssim, tenim una Lluïsa Coniller, tenim un Pau Miró, tenim... Hi ha molts noms i cada cop, hòstia, van sortint. El que passa és que sempre hi ha una cosa que és important i que té a veure amb aquesta qüestió de país, que cal acompanyar-los. Cal acompanyar-los perquè un sol pot anar fent, però fa falta que... Sempre hi ha una cosa que per mi és primordial. El fet que els actors i actrius confien en el nostre teatre és clau, perquè la gent va al teatre a veure el Pere, i a veure el Lluís Amarc, i a veure l'Emma Vilarassau, i a l'Eduard Farelo, i a molts actors i actrius, i per tant que les companyies, que els actors diguin vull fer un text d'un autor o d'una autora catalana, és el millor que ens pot passar en aquest sentit. I en aquest sentit, en els últims 20 anys, hi ha hagut un canvi de paradigma. Abans era una mica més complicat que l'aposta fos tan clara. Vull dir que abans de parlar amb el Benet i Jornet, ell va fer una travessia, i s'ha dit moltes vegades, pel desert. però de cop i volta que se t'acosti un actor i et digui vull fer un Josep Maria Miró, vol dir que alguna cosa ha passat. Hi havia un moment en què volíem fer Shakespeare, volíem fer Pinter i volíem fer autors meravellosos i que m'encanten en aquest sentit, però hi ha un moment en què els va semblar que això que s'escriu i es fa a casa nostra està bé i té una qualitat. I a més, ho ha demostrat també que no només som representats a casa nostra, sinó fora. A fora també fiquen la lupa i diuen el que s'està fent aquí està bé. Està bé i val la pena. I per tant, el compromís dels actors, de les actrius, de les companyies, dels directors, és important.
Josep Maria, doncs ja m'estiguem una bona conversa, ja ho podríem allargar, podríem estar molta més estona, ja ho saps. Entre tu i jo podríem xerrar molt més encara, però ja... Només em queda una pregunta per acabar.
Molt bé.
Tens alguna obra en marxa o no?
Bueno, ara mateix, diguéssim, jo estic acabant una adaptació, és una adaptació d'una novel·la del Sebastià Alzamora, que es diu Reis del Món.
Uh-huh.
Això s'estrenarà al març, al Teatre Principal, i esperem que tingui vida més enllà de Mallorca, en aquest sentit. I l'Habitació Blanca, que vam fer a la Sala Flyhard, això se'n va al Teatre Espanyol, a Madrid, al març, també. Vull dir que aquesta professió passa sempre, que se t'ajunta tot de cop o no passa res, no? I llavors la gent es pensa que ho fas tot, no? I no és veritat. Vull dir que tens molts períodes de dir què faré i què estic fent, no? I tenim aquests dos projectes immediats. El cos més bonic és el primer de tres textos per un únic intèrpret. Vull dir que jo he concebut un tríptic, que li dic el tríptic de l'Epifania. El primer és aquest que no té gènere, que és el cos. El segon és un text per actriu, que ja està escrit i tancat, i amb ganes de poder-lo aixecar. I el tercer, que està mig a escriure, és per actor. I això conformarà un tríptic. I ja està, i vaig escrivint sempre. Vull dir que sempre intento escriure. Vull dir que... I per sort passen moltes coses a fora. D'aquí dues setmanes s'està d'anar-hi un parc a París i hi ha muntatges a diversos llocs, que sempre és meravellós.
Josep Maria, molt content d'escoltar tot això que m'acabes d'explicar, que ens acabes d'explicar, i amb moltes ganes també d'anar veient tota aquesta obra que vagi sorgint. Ja saps que, en fi, aquí tens un... Quan vulguis dir alguna cosa així una mica llarga, tens temps, eh?
Molt bé. Escolta, Eduard, gràcies pel temps, per l'amistat, per aquests anys que ens uneixen des d'un lloc a un altre i per aquesta continuïtat amb la teva mirada sobre el treball i sobre el que estem fent. Per tant, moltes gràcies.
Una abraçada ben forta, Josep Maria.
Un petó i un petó als oients. Gràcies.
Fins la propera. Adéu.
Adéu.
Ja arribem. S'ha fet llarg però ha valgut la pena. Ja veiem que la neu no ha pogut amb l'herba ni la boi.
Molt bé, escoltem, ja arribem amb Jules, que avui a les 20 a Bocamoll Torreblanca farà un concert. 10 maneres de viatjar sense bitllet. Divendres a les 20 al Teatre Auditori, Una noche sin luna, amb Juan Diego Botto, intèrpret i autor de la dramatúrgia sobre textos de Federico García Lorca, amb col·loqui a acabar la funció. I a les 9, al Siglo Mercantic, Kelchi Berta canta Gabriel Ferreter a Mallol Corbalán i dramatúrgia de Jordi Lara. Dissabte, a les 20, al Teatre Auditori, concert de la Franz Schubert Filharmonia amb el pianista solista Ivo Pogolevich, i el concert per a piano i orquestra número 2, Opus 20 de Chopin. Diumenge a les 7, al Teatre Auditori, Adeu Paf, que en parlàvem abans de començar aquest programa, un concert del grup Falterbo, direcció de Toni Xuclà, Montse Domènech, Jordi Marquilles, Eduard Estivill, acompanyats per un conjunt. I ara us deixem perquè hi posem una mica de música, però abans escoltareu una mica d'anuncis. Per què no? Perquè si no, què podíem assistir? Ai, 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 ai. Adeu, fins la setmana que ve.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres.
Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. El 91.5 de la FM. Cada diumenge a les 6 de la tarda.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bestoples.cesagarra.com.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és així. Verà.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
¡Qué bonito!
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.